enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Queremos turrón, 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 pero vea que sea
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, 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 Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
Tots fem de Catalunya el país que som. El 30% dels grups d'investigació que treballen a Catalunya ho fan en projectes vinculats a la sostenibilitat. Som un país ocupat en el medi ambient. Les inversions estrangeres a Catalunya van créixer un 37% i van arribar als 332 milions d'euros. Som un país que genera treball. L'any 2012 hi va haver 40.000 donants de sang nous. Som un país solidari. Som el que fem, Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Per Nadal, Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Molt bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Com és habitual, aquesta temporada ens trobem en dissabte o bé diumenge, si escolteu la repetició del programa. Avui compartim aquest 28 de desembre, Dia dels Sants Innocents. Fins a les 9 del vespre us oferirem continguts diversos on les persones amb discapacitat i malaltia mental són protagonistes. Tot seguit us presentem els temes i convidats que us hem preparat per aquest vespre. Aquesta tarda ens visita a Catalunya sense barreres la Núria Sanz, directora de FSC Inserta a Catalunya i Balears. Ens comentarà els nous cursos de formació previstos per al 2014 destinats a persones amb discapacitat en situació d'atur. Barcelona serà la capital europea del voluntariat al 2014. És un tema que ens explicarà la Maria Vilà, experta en projectes internacionals relacionats amb el voluntariat i les persones amb discapacitat. A més, la Maria ve acompanyada d'una gran amiga de Catalunya sense barreres, la Rosa Martín, una persona amb discapacitat intel·lectual que ha fet moltes tasques voluntàries. Més coses. La Gemma Freixas és l'autora de Casino de Santa Isabel, la novel·la guanyadora dels premis Roc Boronat en llengua catalana que convoca l'ONCE. També serà amb nosaltres en aquest programa dels Sants Innocents. I compartirem notícies d'actualitat amb dos integrants de la tertúlia de Cadiraires. La Montserrat Segarra va participar a la Marató de TV3 i ha viscut tota una experiència que vol explicar-nos aquest vespre. I el Juan José Moro ha estat guardonat amb la Medalla d'Honor de Barcelona per la seva trajectòria personal. S'ho mereixia, i tant que sí. Ja en temps de tertúlia, Cadiraires a la cuina. Com sona? Com es desenvolupa en aquest espai de la llar una persona en cadira de rodes? Els nostres companys i companyes, concretament. Són bons cuiners o cuineres? Dificultats per moure's dins la cuina? Com es fa accessible aquest espai de casa nostra tan important? Ho sabrem a la part final del programa. Sí, bé, dos dies a la setmana amb vosaltres. El dia de Sant Esteve compartim una edició especial i avui el dia dels Sants Innocents, que això no és una broma, eh? Tenim Toni Huguet al control de so i comencem el programa. Comencem el programa amb un nou capítol de la nostra secció Història i Discapacitat. La Carmina Coromines ens presenta tot seguit la figura del nedador Michael Phelps.
Bona tarda. El seu fill mai arribarà a concentrar-se en alguna cosa. No és molt dotat. Li va dir la mestra a la mare de Michael Phelps. Als 7 anys, al mateix temps que començava a nedar, li van receptar Ritalin, un medicament per tractar la hiperactivitat. Als 11 va demanar deixar la medicació, al·legant que els seus amics no en prenien i que era capaç de controlar-se. Per aquella època, nedar i haure tot per Michael. Li costava fer els deures, però podia passar-se hores analitzant els vídeos de les seves carreres. Aquest afany malaltís per perfeccionar la seva tècnica el va convertir en un esportista precoç que sorprenia a propis i estranys. El 2004 va ser la sensació dels Jocs Olímpics d'Atenes. A Pequín 2008 va superar el mític rècord de Mark Spitz en obtenir 8 medalles d'or davant les 7 que el seu compatriota havia conquistat amb únic 72. Després de guanyar 6 medalles a Londres 2012, es va convertir en l'esportista més lorejat de la història dels Jocs. 18 medalles d'or, 2 de plata i 2 de bronze. El més gran campió olímpic de la història ens ha demostrat que amb esforç els somnis es poden fer realitat.
Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Posem en marxa en aquesta edició dels Sants Innocents al costat de la Núria Sanz, que no és cap broma, és als estudis de Ràdio Estel. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda. Alguna innocentada? Nen petit?
De moment no, de moment no.
Oi, amb un nen petit a casa tot és possible.
Oi tant.
Núria Sanz és directora d'FSC Inserta Catalunya i Balears i avui ens presenta nous cursos de formació previstos per al 2014. Abans que res, Núria, recordem als oients que FSC Inserta és una consultora especialitzada en inserció laboral de persones amb discapacitat de Fundació 11.
Exactament, la nostra tasca és ajudar totes aquelles persones amb discapacitat que estiguin a l'atur i que vulguin buscar feina, doncs a trobar-la i a millorar les seves capacitats per aconseguir aquesta feina tan desitjada per tots.
Sou molt coneguts perquè teniu una important borsa de treball per persones discapacitades.
Doncs mira, aquí a Catalunya tenim inscrites més de 27.000 persones. Per sort, doncs, algunes d'elles ja han trobat feina, però n'hi ha un volum important encara que estan buscant-ne. I estem en contacte, doncs, amb moltíssimes empreses que estan, doncs, oferint els seus llocs de feina, doncs, perquè aquesta gent tinguin un sou que portar cada mes a casa seva.
Cada setmana anunciem el programa Ofertes Laborals que existeixen, que són reals, d'empreses que busquen personal amb discapacitat.
Sí, cada setmana estem col·laborant amb vosaltres. Aquí a la ràdio, doncs, s'anuncien algunes. Si us animeu a entrar al portal www.portalento.es, doncs en trobareu moltes més. I ja ho sabeu, però per poder accedir a aquestes ofertes, recordeu que cal tenir, doncs, una discapacitat i, a més, estar en situació d'atur.
I també està ben format, perquè de vegades no només és que hi hagi ofertes, sinó que la persona amb discapacitat estigui formada per cobrir aquest lloc de treball.
De fet, és bàsic. La formació, avui li deia al meu fill, precisament es pensava que era una innocentada, i deia, sí. Mama, què explicaràs a la ràdio? Dic, aniré a explicar que s'ha d'estudiar molt. I em deia, home, no em facis riure, m'estàs prenent el pèl, que avui són els Sants Innocents. I deia, no, de debò, ja veuràs que quan m'escoltis, el que aniré a explicar és que s'ha de continuar estudiant cada dia, fins i tot quan ets gran.
I tant.
I de fet, doncs, tant a nivell de formació per un lloc de feina específic, com també ens hem de formar en treballar, doncs, habilitats. De com adreçar-nos a una entrevista, com ser capaç, doncs, de fer un currículum, un cop haguem aconseguit la feina, com mantenir-la. Tot això també cal estudiar-ho i practicar-ho.
Precisament per això, avui, al programa, que és l'últim de l'any, 2013, hem pensat presentar alguns cursos que teniu previstos a FSC Inserta a Catalunya pel 2014, vaja.
Sí, ja hem sigut previsors, tenim un llistat de cursos ja previstos. De totes maneres, sabeu que al llarg de l'any anem programant noves accions a mesura que anem detectant oportunitats a empreses o que anem veient que les persones que ens arriben tenen alguna necessitat. Anna, no sé si et sembla que comenti
sí,
alguna de les accions.
Alguns. Sí, perquè hem vist tot el llistat i sempre l'ofimàtica està molt present.
L'ofimàtica és imprescindible avui en dia, és quasi bé com llegir i escriure. I tenim tot tipus de formats, tant sigui presencial com a distància, ofimàtica bàsica, ofimàtica avançada, programes específics, pots treballar un Excel, un Word, un PowerPoint. Tema de xarxes socials, que cal estar al dia, perquè les xarxes socials ens poden ajudar també a trobar una feina, o fins i tot doncs, pot ser una eina dintre un futur lloc de feina.
De fet, recentment, precisament Fundació 11 ha publicat Trabaja con Red, que va destinat, és un llibre, una publicació que vosaltres distribuiríeu entre els vostres alumnes, que precisament parla de la importància de la recerca de feina actualment a les xarxes socials.
Exactament, sí. De fet, totes aquelles persones que vinguin i s'animin a fer doncs, una de les accions, una, en concret, una específica d'alfabetització digital, ja siguin al nivell més bàsic o avançat, doncs la intenció és fer servir aquest llibre com a suport material didàctic perquè aquestes persones puguin obrir aquesta finestra a internet i al coneixement.
Anem amb uns cursos. Núria, a veure què heu preparat per persones amb discapacitat que estiguin en situació d'atur. 2014.
Mira, per una banda tenim cursos de PO, de tasques manipulatives, tasques de neteja, cursos de jardineria, però també tenim altres cursos doncs, de vigilant de pàrquing, personal de reposició,
sí.
personal d'equip per aquelles persones que no són del sector, que seríem la majoria, doncs són aquelles persones que tant fan tasques d'ajudant de cuina com de cambrer, que podrien treballar doncs, en petits restaurants fent una mica de suport en les diverses àrees del restaurant.
Són cursos presencials, tots plegats,
Núria? Tots aquests són presencials, com d'accés, de temes administratius, però tenim un llistat també molt important de formació a distància, a través de l'ordinador, precisament, que el que pretenem és que aquelles persones que tinguin més dificultats per acostar-se en els diversos punts on fem la formació, perquè, de fet, estem fent formació arreu de tot Catalunya, però tot i així aquelles persones que vulguin treballar aspectes vinculats a l'ofimàtica, doncs qualsevol tipus d'acció formativa, idiomes...
La llista de cursos és llarguíssima, i tant que sí, per desenvolupar al llarg de 2014, sempre formació subvencionada sense cost per la persona amb discapacitat, Núria.
Això mateix. Aquesta formació està subvencionada doncs, per la pròpia Fundació 11 i pel Fons Social Europeu, a través d'un programa de lluita contra la discriminació que en el nostre cas nosaltres l'hem anomenat Portalento, el mateix nom que l'hem posat a la web.
I la utilitat d'aquests cursos per la gent que busca feina?
Doncs, mira, ara mateix no et podria dir el percentatge de persones que s'incorporen. Intentem que molts d'ells tinguin pràctiques després i puguin incorporar-se en un lloc de feina. El que sí que puc donar són les dades generals. No necessàriament coincideix tots els alumnes amb totes les persones contractades, però aquest any jo et diria que s'han format amb nosaltres a Catalunya doncs, més de 900 persones i de les persones que estan a la borsa hem trobat feina per unes 700, una mica més de 700. No vol dir que les 700 totes hagin fet una formació amb nosaltres, ni vol dir que hi hagi molta més gent que hagi trobat feina doncs, gràcies doncs, als tallers on potenciem que les persones siguin autònomes a l'hora de fer la recerca de feina, enviar currículums, autocandidatures... Però és una eina molt important.
Núria, hi ha una diferència perquè una cosa són cursos i una altra tallers, que també feu, tallers per habilitats personals i laborals.
Sí, almenys internament nosaltres separem el que són cursos, que l'objectiu és adquirir uns coneixements tècnics, d'ofici, per desenvolupar una tasca en un lloc de feina, i els tallers el que pretenem és, sobretot, prioritzem tota la part d'habilitats personals, temes de motivació personal, autoestima, perquè la recerca de feina és molt dura.
Home, i tant. I la moral?
La moral a vegades...
Perquè llavors, el mercat està difícil.
Hem de treballar perquè la gent mantingui els ànims, sàpiga quines portes trucar, com adreçar-se, i també fem tallers, doncs, per exemple, tallers comercials, que aquest any en farem molt, d'habilitats comercials, que ja tant poden servir doncs, per una atenció al públic en una botiga, com per una atenció a través del telèfon...
Sí, sí. Doncs, d'un-hi-do, Núria, teniu la gent entretinguda, eh?
I tant.
Doncs moltes gràcies, Núria Sanz, directora d'FSC Inserta Catalunya i Balears, per haver estat amb nosaltres en aquest últim programa de l'any 2013, Dia dels Sants Innocents. No és cap broma, som a la ràdio i estem fent el programa. I us escoltem l'últim cap de setmana del mes de gener, no? el vostre espai d'inserció laboral.
Això mateix.
Sí?
Molt bé.
Gràcies, Núria.
Fins
molt bon any. Que vagi bé.
Gràcies.
Nosaltres continuem ara al costat de la Mercè Guiu, que ens porta un nou tema a través del seu calidoscopi.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
L'any 2013 el tanquem amb dues grans pèrdues, la de Nelson Mandela i la de Doris Lessing, amb dos lluitadors i supervivents d'una societat hostil, aparentment des de bàndols oposats. Ella, escriptora blanca, filla del colonialisme, a l'Àfrica comprimia els negres, com ell. Però Doris, lluny de portar una existència còmoda de blanca, va optar per posar-se al costat dels que patien i convertir-se en una veu de denúncia. Doris Lessing, autora prolífica amb més de 50 llibres, va néixer a Pèrsia, va viure a l'antiga Rodèsia, avui Zimbàbue, fugir de la comoditat colonialista per fer-se comunista, ideologia que abandonaria en veure els excessos de Stalin. Sempre va oposar-se als convencionalismes, va ser coherent amb ella mateixa i de fugir etiquetes com la de feminista, perquè creia que homes i dones no eren mons enfrontats. Guanyadora del Premi Nobel de Literatura i del Príncipe de Astúries de les Letres, Doris Lessing passarà a la posteritat per la seva saviesa, per visibilitzar contradiccions amb les que vivim quotidianament. En les seves novel·les, l'horitzó de la solidaritat entre les dones no passa tant en l'assumpció d'allò que tenim en comú, sinó en unir les diferències. Mandela i Lessing, persones diferents que troben en la diferència, la tolerància i la compassió constructiva el seu motor vital. Ells se n'han anat, però el seu esperit de fraternitat alimentarà la nostra generació i les properes, no només el 2014, sinó per sempre. Bon any nou. We were in love.
Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández.
I continuem a Catalunya sense barreres en aquesta edició del 28 de desembre al costat de Maria Vilà, experta en projectes internacionals relacionats amb el voluntariat i les persones amb discapacitat. Maria, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Anna.
A més, estem d'enhorabona perquè Barcelona ha estat escollida capital europea del voluntariat el 2014.
Sí, som la capital europea del voluntariat.
Què vol dir això?
Això vol dir que tenim, se'n gira molta i molta feina aquest 2014.
Com a què?
Doncs, bueno, encara estan planejant què es farà, no? Però per, com sempre, la societat civil va per davant de l'administració pública i, per exemple, la Federació Catalana del Voluntariat Social ja està apuntant al Marketplace i diferents iniciatives que tots nosaltres, els voluntaris i voluntàries, la gent que treballem amb el voluntariat a Catalunya, anirem tirant endavant i podem treballar i tirar endavant el voluntariat.
Com és aquest concurs pel qual Barcelona ha estat escollida capital europea del voluntariat?
Doncs arrel del 2011, que va ser l'any europeu del voluntariat, arrel de totes les polítiques que es van dissenyar aquell any, i sobretot de l'agenda política amb voluntariat europeu que es va dissenyar aquell any, el Centre Europeu del Voluntariat va convocar aquest concurs que per designar quina era la capital europea de cada any. La intenció és de designar-ho cada any, fer el concurs cada any, i que es puguin presentar diferents ciutats arreu d'Europa que per el seu treball en matèria de voluntariat en general destaqui durant la seva trajectòria, però també en un moment concret de la seva trajectòria, no? I aquest any 2013 es va convocar pel 2014, es van presentar quatre ciutats, a Barcelona entre elles, les altres dues eren dues ciutats més franceses, Laval i Rennes, i una ciutat de Portugal, Guimarães. De fet, la que destacava més aquest any era Barcelona, estava
cantat.
Estava cantat.
El jurat?
El jurat són diferents personalitats en l'àmbit europeu en matèria de voluntariat. Hi havia la presidenta del Centre Europeu del Voluntariat, del CEP, Eva Hambach. Hi havia el que va ser el director de tot el voluntariat europeu des de la Comissió Europea, John McDonnell. I després, bueno, de diferents entitats privades i públiques d'arreu d'Europa.
La cerimònia d'anomenament serà a Brussel·les.
Sí, la cerimònia, bueno, de fet, ja va ser a Brussel·les.
Sí, 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 sí,
aquest,
és cert.
Aquest 6 de desembre va assistir la comissària, Vivian Reading, i també diferents personalitats, la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat, l'eurodiputat Raül Romeva van estar allà presents, i l'anfitriona dels premis, que va ser una eurodiputada, que es diu Marianne Haynes, i bueno, van rebre el nomenament de Barcelona i, bueno, i la celebració també. Però ara toca treballar molt i molt, això que dèiem.
I tant. Barcelona, capital europea del voluntariat l'any 2014. I a més, tu, Maria, tens la gràcia que, diguéssim, aplegues voluntariat i persones amb discapacitat. Però persones amb discapacitat, no només receptores de voluntariat, sinó agents actius del voluntariat.
Sí, perquè les persones amb discapacitat normalment sempre se les veu com a receptores, no? Que són acompanyades per aquesta persona voluntària, són ajudades, no? Però moltes vegades no ens en donem compte que poden ser capaces de ser les persones que generin aquest voluntariat, que facin l'acció voluntària.
Rosa Martín, bona tarda, amiga.
Bona tarda.
Tu has estat voluntària.
Jo sí.
I què has fet, Rosa? Explica'ns.
Buf! Fa molts anys, quan jo vaig entrar en la Fundació Síndrome de Down, que
sí,
allà on estava l'Anna Muñiz, jo vaig fer de voluntària amb el mercador de roquetes, que es tractava de que els pares deixaven els fills a la guarderia del mercat i anaven a comprar. I clar, jo m'encarregava de les nens petits, de jugar amb ells, d'estar amb ells. I...
Tu passaves pipa, Rosa.
Home, a mi de sempre m'han agradat els nens.
I els nens només volien estar amb tu, que ho sé, m'ho han explicat, eh? A veure, també has treballat, bueno, has fet de voluntària a la Creu Roja, oi?
Sí, també, però fa molts anys amb la Creu Roja. Sí, me recordo que anava en excursió amb senyors majors i amb cadena de rodes, també.
Mm-hmm. També. I ha servit menjar, potser?
Sí, amb la meva mare, amb un menjador solidari, me'n recordo.
I totes aquestes experiències, Rosa, tu què t'han aportat personalment?
Home, i també ho que he fet, però fa molt de temps, perquè allò ja s'ha... Ja havia un grup amb la perruquera de Sant Jordi, val? De gent jove, sí, més o menys, i el que fèiem per les nits, val? Anàvem a menjar, a donar als pobres de les carrers.
Mm-hmm. També. Mira, Rosa, hem aplegat un grapat de veus de gent que tu coneixes, també persones amb discapacitat intel·lectual que fan voluntariat. A veure si les coneixes. Venga. Anem amb el primer.
Sí, me llamo Ana Navarro Martínez, tengo 31 años y va con mis padres. Pues el voluntariado es para ayudar a las personas con capacidad como nosotros. Pues bien, hago juegos, salgo, tomo algo, o sea, con voluntariado voy bien.
El voluntariat és una tasca que us aporta, has reconegut la teva companya?
Crec que s'anomena Maria José.
No, Elena.
M'he equivocat, perdona.
Jo també contenta com tu, perquè a més us fa sentir-vos útils per a unes altres persones. Rosa, és possible?
Sí, a mi el que m'agrada molt és que sempre monitors, gent, val? Deien, ha que ajudar aquests nens. I no, de nens no som res, som persones adultes. Treballem. Jo visc sola. Jo crec que també la gent amb discapacitat pot ajudar a gent que realment ho passa malament. I no em refereixo solament a persones amb discapacitat, sinó a persones, doncs, com tu, la Maria, com vosaltres.
Efectivament, efectivament. Anem amb un altre testimoni d'un altre company o companya teva. Ara sí,
me llamo Javier Castañ Marta. Tengo 42 años y trabajo en FEMAREC como reciclador de papel. Recibí ayuda de los demás y tú dar ayuda a otras personas más necesitadas que existen. Boy Scouts, la campaña del Sonriura, en Benasque hicimos voluntariado para arreglar un bosque. Sí, realmente bien.
Un bosque i tot, eh? O sigui que fins i tot feu tasques forestals de vegades. Si, bueno, no és el teu cas, Rosa, però no, si d'altres no. Companys o companyes, oi, Maria?
Sí, tant, de tot tipus. En voluntariat ambiental és fantàstic perquè estar en contacte amb la natura, poder ajudar al medi ambient és una cosa que fa sentir molt bé tots i especialment a les persones amb discapacitat, sí, sí.
Doncs Rosa, ja ho saps, Barcelona és capital europea del voluntariat l'any 2014. Tindràs feina, em sembla, eh?
Sí, crec que sí, perquè coneix molt a Maria, jo.
Ja, i la Maria ja t'està enredant per alguna tasca, oi que sí?
Ja començo, ja acabem el 2013 amb un programa de ràdio sobre això. Sí. Imagina't com es presenta el 2014.
Tot i que la Maria, no sé, no, la Rosa treballa a Maria.
Sí, sí,
a la
sí,
Universitat de Barcelona.
No, no podré abusar d'ella, ja ho sé, ja ho sé.
No, però com Maria vulgui i si no treballo tot allò, ella sap que pot comptar amb mi sempre.
Molt bé. Rosa Martí, moltes gràcies per haver estat en aquest últim programa de l'any de Catalunya sense barreres. Tot un plaer, amiga. Quan vulguis, això és casa teva, ja ho
gràcies,
saps.
Gràcies, igualment.
Sempre ho fas fantàsticament bé. I Maria Vilà, doncs t'esperem al gener ja, no?
I tant, al
sí?
gener.
Amb un nou projecte internacional?
Segur que sí.
Vinga, gràcies,
bona tarda,
amigues. Bona tarda. Nosaltres ara anunciem ofertes laborals, precisament per persones amb discapacitat en situació d'atur. Arriben des d'Inserta amb la veu de Dolors García. Dolors, bona tarda.
Molt bona tarda, Anna. FTC Inserta, aquesta setmana estem fent recerca d'un perfil d'atenció al client per una important empresa al sector turístic. Es requereix experiència mínima d'un any en agències de viatges o similars. Es valora coneixements del programa Amadeus o Galileo. S'ofereix jornada completa amb tots de matí i tarda per determinar i possibilitats de cada setmana. Contracte indefinit i salari segons conveni a determinar segons la vàlua del candidat. També estem buscant venedors, venedores per botigues de jardineria i bricolatge a Badalona i Sabadell. És imprescindible bona capacitat física i habilitats per una bona atenció al client. Oferim contractes a jornada parcial de 12 i 30 hores setmanals amb horari de tarda. I ja per últim, estem buscant també dependents de comerç per Barcelona, Ciutat i Rodalies. És imprescindible disponibilitat per poder fer diferents horaris de matí i tarda. Es valora bon tracte amb la gent i habilitats per l'atenció al públic. S'ofereix contracte temporal a jornada parcial de 12 i 20 hores setmanals. Com sempre, ja sabeu que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir el certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Des de CCT Inserta, us desitgem que tingueu una molt bona entrada d'any. Salutacions.
Moltes gràcies, Dolors. Cuida't, aquesta veu, eh? Que l'any nou provi bé per tots plegats. I vosaltres, si voleu més informació d'aquestes o d'altres ofertes, www.portalento.es, www.portalento.es o telèfon d'Inserta Catalunya, 93 238 49 49, 93 238 49 49. Fem una petita pausa musical i ens anem al Casino de Santa Isabel. Just like the drama, I wake up with the thunder. Just like your drama, of your typewriter. Wake up with the thunder. Just like the drama, your typewriter. I wake up with the thunder. Just like your drama, of your typewriter. Wake up with the thunder. Just like a drama.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Iniciem el programa amb un excel·lent llibre a les mans. És Casino de Santa Isabel, darrer premi Roc Boronat de l'ONCE a Catalunya. Al meu costat tinc la Toni Fernández de Cora, que me l'ha portat perquè és una excel·lent lectora. Ho llegeix tot. Toni, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona tarda.
Aquesta sí. tarda. Tot sí. i que no te tocava.
No, però ja m'agrada, ja m'agrada.
Però tu has dit, home, si has de portar una escriptora com la Gemma Freixas, que és autora de Casino de Santa Isabel i Premi Roc Boronat, jo això no m'ho perdo, Anna. Jo encantada de que estiguis aquí.
I jo també, perquè a més ja li comentava abans a la Gemma que a mi m'agrada molt i molt llegir, moltíssim.
Gemma Freixas, benvinguda a Catalunya Sense Barreres.
Hola, bon, gràcies per convidar-me. Bona
doncs,
tarda.
No sé com ha rebut aquest Premi Literari Roc Boronat per aquesta obra, que és una mica especial per vostè.
Sí, doncs amb molta il·lusió, la veritat, perquè, aviam, aquesta novel·la parla d'un tema que em queda molt proper, molt, molt a prop, perquè resulta que la meva família, la meva mare, va néixer precisament al Casino de Santa Isabel. És a dir, el meu avi, als anys 30, se'n va anar com a colon a lo que era la Guinea Espanyola i allà va fer família, allà la meva mare va néixer i doncs ell el que era encarregat del casino. El casino era el Club Social dels Blancs a la illa de Fernando Po, era el centre social on es reunien tots, era un lloc amb piscina, amb pista de tennis, amb una pista de ball, i el meu avi era l'encarregat del casino. Llavors, la meva mare va néixer al casino, es van conèixer amb el meu pare allà al casino, allà es van enamorar, i llavors, clar, d'alguna manera el tema del casino és algo, el casino de Santa Isabel per mi és algo molt
emblemàtic.
Molt emblemàtic. De fet, la meva mare, quan va veure el títol, es va emocionar molt, i llavors, doncs, d'alguna manera és algo que em feia molta il·lusió, és algo que no només ha sigut el fet de, bueno, i a més ha guanyat el premi, llavors, clar, la il·lusió és doble.
Quan vostè escrivia Casino de Santa Isabel, amb tants records de la seva família genètics dins seu, pensava que guanyaria un premi en llengua catalana?
No, per descomptat que no. Aviam, quan un escriu, escrius i d'alguna manera no pots, evidentment, no pots pensar en premis ni en res. Senzillament el que tu fas és intentar explicar i escriure el millor i el que la meva idea, aviam, a la novel·la records familiars n'hi ha relativament, és a dir, perquè, aviam, a mi amb la novel·la m'interessava sobretot parlar d'un període que són els últims mesos de la presència espanyola a la illa,
sí,
que és un període en què directament els meus pares no van viure, perquè ells van marxar abans de que, 10 anys abans, quan encara ni es parlava d'independència, ho va viure el meu avi. Ell sí que es va estar fins al darrer moment, el que passa és que jo el meu avi no el vaig amb prou feines tractar. Llavors, d'alguna manera, hi ha hagut una part de documentació que no és directament de la família. El que sí és evident és que a mi parlar dels detalls familiars m'han servit, i de molt, a l'hora de l'ambientació. Jo, el sentir-me segura, doncs, a l'hora de veure quines relacions s'establien al casino, què es feia, de com era la illa, com eren les relacions, en aquest sentit, ha fet que jo m'hi trobés molt còmode a l'hora d'ambientar-ho, no?
Jo abans m'he permès, com a lectora humil, perquè al davant d'una escriptora ens hem de posar de genolls, és molt difícil no, d'agafar un full en blanc i començar a escriure que tot estigui lligat i que quan es va posant aquell negre sobre blanc tingui sentit i ens porti sentiments i a més aprenentatge. I el que dèiem abans és que realment la història a través de la novel·la és una forma d'aprendre, de conèixer i d'entendre també molts dels episodis que poden estar passant en aquests moments, no? I també doncs, que tot el de Guinea ens sona, però ens sona de molt de lluny, i els fets que es narren en la novel·la de la Gemma no són tan coneguts amb la més mínima intensitat, diria jo. Llavors,
no, de fet,
felicitats primer de tot.
Sí, gràcies. De fet, la meva intenció d'escriure sobre aquests fets, aquesta evacuació improvisada que va haver-hi de Guinea Espanyola, era precisament perquè no se sap, tot i que és algo que és molt proper a mi, la gent no sabia, no sabia, en profena se'n recorda que hi havia espanyols que hi havia espanyols a Guinea i que encara ara hi ha un país a l'Àfrica que l'espanyol és el seu idioma mar, l'idioma que parlen, no? Però jo no volia escriure un reportatge ni volia fer una novel·la d'història, sinó perquè volia fer una novel·la perquè crec que moltes vegades, i ho hem comentat abans, la millor manera d'explicar la realitat és amb una ficció, no? Llavors jo volia que la gent que no està interessada en Guinea d'alguna manera fos capaç, a través d'una trama i d'uns personatges, ficar-se en la pell de la gent que va haver d'abandonar Guinea de pressa i corrents, gent que d'alguna manera, el protagonista de la meva novel·la és algú que ha nascut, el Guillem, és algú que ha nascut a Guinea, que ell vol viure, continuar vivint, estima Guinea, i n'ha de fugir i n'ha de marxar. Llavors, clar, jo volia doncs, que a través de la ficció precisament un és més capaç de posar-se en la pell dels personatges i, per tant, entendre i copsar molt més tots aquells, de quina manera, doncs, d'alguna uns fets històrics repercuteixen en el dia a dia de la gent, no?
Per què ha escrit aquesta novel·la en català?
Aviam, la principal raó de jo he escrit en català perquè penso en català. Aquesta és la primera raó i la més evident. Tot i que tinc la formació en castellà, també l'hagués pogut escriure en castellà, però potser el fet d'escriure-la en català m'ha sigut com molt més fresc, més rap, més... vaig trobar que era com... potser era més jo o no sé què és, però la qüestió és que m'era molt més fàcil explicar-me, escriure-ho en català. I, bueno, al final, doncs, de fet, vaig aprendre a escriure català, o sigui, durant el procés, perquè jo precisament tinc la formació en castellà.
Sí?
Mentre escrivia, vaig adonar-me que no ens... aviam, feies faltes d'ortografia, ja et fa angúnia que la gent t'ho estigui corregint sempre i tal, i vaig anar, mentre escrivia, vaig anar-me al Consorci de Normalització Lingüística i vaig fer el nivell C i em vaig fer el nivell D. O sigui que, a més, vaig aprendre a escriure bé el català durant aquest temps que escrivia el Casino.
El Casino de Santa Isabel, que a més ha estat Premi Literari Roc Boronat en Llengua Catalana.
Sí, sí, es veu que al final, doncs mira, n'he après prou de català com perquè, perquè em donin un premi en literatura catalana, i això és algo que em fa molta il·lusió.
Doncs hem de recomanar, Toni, aquest Nadal, si has de fer, o per Reis, algun regal, home, el Premi Literari de l'11 Roc Boronat, Editorial Proa, Casino de Santa Isabel. És un títol que ja estarà entre els teus favorits, sí o no?
Totalment, recomanable al 100%, i a més, algú que comença dient l'endemà de la proclamació de la independència de Guinea Equatorial, algú troba als voltants del barri negre de Santa Isabel de Fernando Po el cadàver de Pablo Montesinos, un dels capitostos de la comunitat espanyola de la ciutat. Ens diu molt, ja. És una bona entrada.
Sí, de fet, a la primera línia ja hi ha un cadàver. Imagina. Això no deixa de ser... Aviam, jo ja ho he dit, volia explicar un procés polític i el fet de trobar una trama, buscar una trama, diguem-ne, negra, per entendre'ns, en el fons és un ham, no? És un esquer perquè la gent entri dintre de la història i dintre dels personatges i no pugui deixar de llegir, diguéssim, i que al final, d'alguna manera, acabes... Quan acabes el llibre, doncs es resolt l'enigma d'aquest... Bueno, enigma entre cometes, que no és un enigma, sinó... I que, a més, has après una lliçó d'història d'Espanya.
Doncs, darrere d'un bon llibre hi ha un bon escriptor o escriptora, en aquest cas la Gemma Freixas, que és llicenciada en Filosofia i ha combinat feines de producció audiovisual amb el periodisme escrit en els dominicals de La Vanguardia, El Periódico i l'Avui, i revistes de viatges. Però què em diria vostè de vostè mateixa com a escriptora? Què ha après a través del Casino de Santa Isabel?
Què he après? Vaja, preguntes. M'ho haig de pensar una miqueta. Home, he après... Bueno, evidentment, he après... Ja us he dit que jo la informació familiar... O sigui, he après molta documentació històrica, això per una banda. I després he après... coses d'això, com explicar les coses i de quina manera, aquest procés, no?, que estàvem dient, no?, que potser per explicar la realitat el millor és fer servir una ficció. Llavors, potser aquest és el gran aprenentatge que he fet, no?, de quina manera a vegades has de fer una volta, no?, per arribar on vols arribar, no? Llavors, doncs, bueno, potser aquesta seria la lliçó, però l'he improvisada, eh? M'has agafat una pregunta d'aquí una mica... que cal pensar-la.
Sí, sol passar. Gemma, i que l'hagin donat un premi al Sex, què?
Home, a mi el que em fa molta il·lusió, moltíssima il·lusió, és que aquest llibre sigui en braille, no? Uh-huh. Això és, potser és... Aviam, fa molta il·lusió que hi hagi un editorial com Proa que hi sigui al darrere. Però, clar, que a més, pensis, a més, ho llegirà un sector de gent que normalment, si no, no tindria accés. Això em fa molta il·lusió, aquesta és la veritat.
Alguna curiositat més, Toni, que vulguis saber d'aquesta escriptora? Ja he vist que l'has demanat que et signi el llibre.
De fet, sí que li volia preguntar si entre els personatges de la seva novel·la hi apareix algú de la seva família.
Sí, de fet, només n'hi ha un de personatge que sigui directament de la meva família, que és el meu avi, el Vicenç Torres, que és el personatge, el casino, és un escenari de la novel·la, és l'escenari que em permet que s'ajuntin els personatges i parlin i donar informació, però clar, aquest casino tenia l'encarregat, i qui millor que el meu avi, que de fet va ser molts anys encarregat del casino, almenys va ser encarregat del casino, o sigui, realment va ser encarregat del casino des de l'any 35, que la meva mare va néixer allà, fins almenys el 58, que els meus pares es van casar, van fer el casament al casino.
Ja que la Toni pregunta per personatges, no ens dirà pas qui és el mort, oi?
Home, no, jo, se sap qui és el mort, un dels capitostos de la...
Però
de la,
res més.
Home, no pot saber res més.
Ni per quines raons ha mort, ni per...
S'ha de llegir, s'ha de llegir, s'ha de llegir, està
doncs,
clar.
Jo ja tinc ganes, eh? Gemma Freixas, autora de Casino de Santa Isabel, darrer premi Roc Boronat de l'11 a Catalunya. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Catalunya Sense Barreres i recomanem molt especialment el seu llibre de cara a aquest Nadal i a aquests Reis.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Una abraçada ben forta.
Vinga, gràcies.
Gràcies, Toni, a tu també per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, continuem a Catalunya Sense Barreres, amb més continguts. I de la lectura a la bona companyia, i tant que sí, perquè ara és moment de destacar les vides de dues persones que formen part de la nostra tertúlia de cadiraires, que serà la part final del Catalunya Sense Barreres d'aquest dissabte 28 de desembre. Parlem del Juan José Moro, que ha estat medalla d'honor 2013 de l'Ajuntament de Barcelona, i de la Montserrat Segarra, que ha participat a la Marató de TV3 dedicada a les malalties neurodegenerativas. Bona tarda, companys. Què
Hola,
tal? Com esteu?
Molt bé.
Qui dels dos vol començar? Va, vinga, Montse. Montse, no ho sabia jo, Montse.
Vaja, em tocó.
Montse, experiència a TV3.
Doncs pues mira, ha sigut una experiència molt agradable, molt enriquidora, perquè per mi m'ha donat l'oportunitat, a part de conèixer la TV3 per dintre, donar a conèixer les nostres malalties, com ens posem nosaltres al nostre cada dia a dia, donar una visió de que som persones inquietes, de que a pesar de que estem així volem estar vives i volem que se'ns faci cas. La veritat és que ha sigut molt maco perquè la recaudació ha sigut molt, molt, molt grossa.
Sí,
espero que i la veritat és que ha sigut molt maco perquè jo volia també donar una sensació de que, vale, el meu cos se va trencant cada dia una mica més, però no volia donar una sensació de que la mida se m'acaba, sinó al contrari, d'esperança. Si no per mi, encara que jo no me curi, ja per l'edat que tinc, a les persones que venen detrás, sobretot
els
nens.
Com és una marató de TV3 per dins? Tu que l'has fet possible
enguany. Per dins és una bogeria, però una bogeria molt ben coordinada. I a part que ha sigut una experiència molt rica de veure tota la col·laboració i tot l'entusiasme que han posat els grans professionals. Jo crec que si aquest entusiasme que treu el millor dels professionals de la TV3, en aquest moment que és Evisió, els programes d'aquesta televisió estarien allà dalt. Perquè des del primer fins a l'últim, una solidaritat, un companyerisme i un tracte molt maco. La veritat és que ha sigut molt enriquidor. He donat gràcies a viure aquesta experiència.
A més, has compartit testimoni amb gent que tenia Parkinson, Alzheimer,
ens van fer una trobada en tots ells. I llavors això també te fa apropar-te a altres problemàtiques, perquè tu et penses que el teu és el més gros, i vas veient que no, que n'hi ha moltes persones, molts héroes, que per la vida, el seu dia a dia, que és difícil, treuen forces per viure i per seguir.
La Montserrat Segarra participava aquest any a la Marató de TV3 per tenir una malaltia neurodegenerativa, en aquest cas una malaltia neuromuscular.
Sí, una fascioscapohumeral.
I allà va conquistar doncs, a tothom que l'escoltava en aquesta marató per dins.
No sé, tothom va dir que em va sortir molt bé.
No ho sé. Formada Catalunya Sense Barreres, per favor.
Jo crec que és això el que també m'ha donat molta més tranquil·litat.
Juan José Moro és una persona tímida. Li ha costat molt deixar-nos dir al programa que ha estat medalla d'honor 2013 de l'Ajuntament de Barcelona. Em pregunto per quins motius, Juanjo.
Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona cada año concede estas medallas a, a personas y entidades que según pues, los representantes de cada partido político piensa que tienen una trayectoria y tal, ¿no? Y bueno, pues a posteriori tengo que decir que es un orgullo, ¿no? Para mí, o sea, lo que pasa es que es un orgullo para mí, un reconocimiento de una faena que hago sin que me cueste el más mínimo de trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que me dedico es a intentar aportar mi grano de arena a esta sociedad tan invisible para muchas personas en esta vida, no para, por ejemplo, los que estamos aquí, porque estaréis de acuerdo conmigo que suerte a la gran cantidad de personas que desde la invisibilidad estamos haciendo porque esta sociedad no se vaya al sótano, ¿eh? Porque la cantidad de entidades que hay, la cantidad de personas que sin esperar nada material a cambio, pues están ahí arrimando el hombro, ¿no? Y yo creo que a esta medalla yo le doy su valor, sobre todo por lo que yo represento, ¿eh? Por este mundo del cual yo soy uno más, y yo, como siempre digo en plan jocoso, que la ventaja que yo tengo sobre muchos miles de personas que no le han dado la medalla es que a mí se me ve más, ¿eh? Como voy en el trono, como tú bien me dices, en este trono, pues se me ve mucho más. Pero que hay un mundo en esta Cataluña que hay que hacerla visible por el bien de todos, porque hay una serie de valores que están hoy en día en desuso y hay que procurar de revitalizarlos.
Juan José Moro, m'imagino que aquesta medalla te l'han donada per la teva lluita en defensa de les malalties neuromusculars, de que es vegin, de que hi hagi avanços en la medicina, en la qualitat de vida de les persones afectades, vaja, per la teva batalla diària.
Bueno, yo creo que me lo han dado no por luchar por las enfermedades, yo con las enfermedades no me hablo, ¿eh? Es por intentar que todos tengamos una mejor calidad de vida,
sí,
en el día a día.
Sí.
Por ejemplo, nosotros desde la asociación pues hemos puesto en marcha una gimnasia de mantenimiento para personas que tenemos un problema de movilidad, en el tema acuático de piscina, y bueno, y en el tema de la accesibilidad del día a día, pues que es una lucha en el metro, en el autobús, en el barrio, que me consideren como un vecino, como a otro, por igual, y hacer una sociedad pues lo más justa e igualitaria posible.
T'ha costat molt dir que t'han donat la medalla d'honor de l'Ajuntament de Barcelona 2013, eh?
Bueno, a posteriori...
T'ha costat molt. Vinga, mira, et donem un aplaudiment perquè, escolta, ja està bé, eh? Ja està bé. I a més, li dic, i passa'm una miqueta d'informació que jo pugui veure una entrevista. No m'ha passat res.
Nada.
Res de res. Pensava que així jo no ho diria al programa. Mira, sintonia de cadiraires perquè no puc amb ell, de debò, eh?
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Van Hernández.
Doncs ara sí, arribem a la tertúlia del programa amb el Juan José Moro, la Montserrat Segarra, Petra Unzueta i Xavi Fauré. Què tal, amics? Bona tarda, bon Nadal, bon any, totes les coses que es diuen al Nadal. Què tal?
Bé, molt bé.
Sí? A veure, que estem ja 28, heu dinat molt i sopat i tot això, tots aquests dies...
Pues sí, la veritat és que sí.
Estan mustios, eh? Què passa aquí?
Jo crec que és una mica resacón, devem d'estar resacón.
Jo que estoy esperando la inocentada que me vas a dar hoy.
No, ja inocentada, Juanjo. La inocentada és que hi havia programa i hi havia tertúlia i aquí esteu. Ui, és la veritat, eh? Escolteu-me, avui parlem de com sortiu endavant en una cuina, que és un espai complicat a la casa. Per això voldria saber si sou cuiners o cuineres. Vaja, si us donen això de fer plats.
Jo cuino. Cuinella no. Cuino. Ara tinc la sort que tinc un pis adaptat, llavors la cuina és ampla, el marbre és baix, i cuino. Però no me demanes un plat bèstia, eh?
Jo la veritat és que he patit tantes cremes, que m'he cremat tant, que ja no cuino. Ja vaig... Som molt directe. Ara perquè tinc cuiner, que és el meu fill, que li agrada molt. Però quan no està, ho tinc claríssim. Del congelador al microones i s'ha acabat.
T'has cremat, què vols dir? Que t'has cremat amb el foc?
Sí. Agafar. Primera, que no puc agafar les olles grosses, ja ha de ser petita. O sigui, ja no puc grisar grans quantitats. I després, amb el gas o el que fos, res, és ampla la meva cuina, me puc moure bé, però res. Llavors vaig decidir que abans de tindre un accident, pues pràctica.
Jo cocino muy poco. Tengo la suerte de que mi hermana vive puerta con puerta conmigo y entonces como con ellos. Ayudo en lo que puedo, pero cocinar imposible. No puedes coger ollas, ni no tienes fuerza.
Ya.
Yo después de muchos años he conseguido un invento que lo quiero patentar. Y es que me como todo lo que cocinan sin yo tenerme que ni quemar, ni ensuciar, ni nada de eso.
O sea, que l'únic que us podria convidar aquí a dinar o a sopar és en Xavier.
En Xavier, sí.
Veig que...
Macarrons, eh?
Bueno, però ja és molt, eh?
Macarrons, bé. Per tant, cuinar només Xavier Fauré, la resta... fa el que pot, que són bones relacions socials per ser convidat o convidada, i en qualsevol cas moure-us dins de la cuina, això sí, no?
Sí,
si és sí. Un espai, o ja és un espai que ni visiteu.
No, sí.
Sí, jo sí.
Ens movem, col·labores... ja ho tens tot preparat i a mà per no tindre que fer grans esforços, perquè, és clar, adaptar una cuina, déu-n'hi-do, també.
A ver, yo colaboro, yo pongo los platos en el fregaplatos, pero sentada. Yo de pies no puedo, como de pies no puedes, pues todo lo que está abajo sí que puedes hacer, si colaboras.
Ya.
Aquí poco puedo aportar. Es muy difícil para nosotros. Petra habla de poner el lavavajillas, pues para mí es muy complicado también. Y a veces voy a ayudar en algo y lo que hago es dar más faena porque o lo rompo o... Y más vale dejar al otro que a otra persona que lo haga.
Els accidents a la cuina. La Montse Segre deia, jo m'he cremat i ja no em cremo més. S'ha acabat.
Sí, jo sí. Jo el meu braç ja el tenia allà, bueno, ple de senyals, hasta que vaig dir s'ha acabat. Al agafar les olles, estàs fregint el peix, et salta, ho has de fer tot sentada, evidentment. Llavors vaig dir, no, perquè no, un dia me pot passar alguna cosa grave, però pues, llavors res.
S'ha acabat.
Jo, en el meu cas, és quan... agafo algú de l'armari de dalt i no el agafo bé, ja els cau sobre. I a part també tinc la costum de cuinar i em poso una safata a les cames i totes les coses i a vegades tropeço.
I adeu safata.
Adeu safata, adeu vidre. Adeu...
I adeu de tot.
Vaja, doncs aquest Nadal com us heu organitzat? Heu estat convidats a casa d'algú? Xavier, has organitzat algun àpat?
Sí, jo no, i massa convidat, massa.
Ja.
Jo també. Jo convidada a les cases.
Jo sempre invitada.
Sí, jo en Navidades he aprendido mucho con lo que comentaba antes la psicóloga. Procuro normalizar lo máximo posible la Navidad y procuro de comer como cada día y procuro pues llevar la vida lo más normalizada posible. O sea que...
Quan parlem d'adaptació en una cuina... on, clar, molt, les alçades d'unidor, sobretot a les prestatgeries de dalt, com ho feu accessible a una cuina?
A veure, la part de dalt ha d'estar, si no, no cap res. Llavors, quasi tot el que fem servir cada dia el tinc a baix. Llavors, el que fa alguna cosa de dalt, tinc un truquet, jo tinc per sempre unes pinces que arribo, també tinc la Levo, una cadira que s'aixeca, llavors me la poso allà, m'aixeco i agafo les coses. I, bueno, com és ampla, em puc moure bastant bé. El problema és aquest, la part de dalt.
O sigui que, sobretot, habilitat, el que estigui a l'alçada de les mans tota i cintura,
teva,
diguéssim.
Tota la teva alçada.
Jo, de moment, no he tenido necessitat de reformar la cocina, però ara ja també hi ha un sistema que los armarios bajan y suben, ¿sabes? Pero, claro, todo ese montaje es muy costoso.
Es muy costoso.
Si lo vas a utilizar, siempre vale la pena, si no, no.
Ya.
Sí, nosotros, el problema de siempre... Me voy a adaptar a la cocina para poder cocinar. Y luego no tengo dinero para comprarme el alimento.
El alimento, luego no comes.
Si te adaptas a la cocina, luego no puedes comer.
Una cocina normal puede costar, ¿qué te diré yo? 4.000 euros, por ejemplo. La nuestra, 8.000.
La nuestra mucho más.
Bueno, te quiero decir en cálculo. El doble en todo, no, el doble no. Mucho más del
doble. Mucho más que el doble.
Entonces, tienes que pensar mucho.
Llavors, optes per no cuinar i entrar, pues, lo menos posible.
Claro.
Hi ha moltes persones que pagarien per això, Montserrat?
Ja.
Hi ha moltes persones que ens estan escoltant,
bueno,
que
mira,
dirien...
Bueno, mira, és una manera de donar-li la volta i pensar, bueno, mira, gràcies a qui està sentada en una cadira de rodes, moltes coses no les faig.
Escoltem, i les dietes alimentícies? Heu de seguir alguna dieta alimentària en especial per la vostra discapacitat, per estar en cadira de rodes?
Especial no, però clar, si ingressem fa mal el cul o tenim llagues, a la qual sempre hem de vigilar bastant el menjar. Clar que aquestes dates, jo almenys, m'oblido.
Ja, després vindrà gener, gourmet, no, amb els problemes, gourmet, però això al gener, de moment...
Sí, sí. Jo procuro sopar poc, i així és l'única manera que sigui menjat al migdia, perquè, esclar, al no cremar calories, però, claro, he canviat dos talles des que estic sentada.
Te haces mayor, sube el colesterol, entonces tienes que tener mucho cuidado porque, claro, no caminas, no quemas energía, porque tiene que usted moverse. ¿Cómo te mueves si no te mueves nada?
Ayudas.
Entonces, ¿tienes que hacer dieta?
Sí, sí, claro. El tema nuestro es que cuando menos logremos pesar, menos faena damos al que nos tiene que aguantar, claro. Pero es problemático. Pase la silla y, como dice aquí el compañero, estos días pues son golosos, ¿no? Te llaman a pasarte un poco, ¿no? Yo, aunque parezca mentira, yo era un apasionado de la cocina, me gustaba cocinar, ¿eh? Lo que pasa es que vuelvo a hablar de ti, de la socióloga, tienes dos opciones, o te martirizas con una de las muchas frustraciones que tengo, o lo relativitzar, no?
Que és el que tu has fet. La Montse Serra us ha portat bombons, ho sento. Jo no he estat responsable d'aquesta acció. Escolteu-me, amics, que tingueu un bon cap d'any, eh? Us espero el mes de gener, d'acord?
D'acord.
Sí? Vinga, una abraçada a tots plegats.
Vinga,
bon any. Nosaltres tornarem al proper cap de setmana. Com sempre, sigueu persones felices i solidàries. Bon any.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. A Ràdio Estel triem amb cura la nostra música perquè tu en gaudeixis al màxim. Aquestes festes, cada cançó i cada ritme et sonarà millor, et sonaran especials. A Ràdio Estel posem música al teu Nadal. Ràdio Estel, la música només per tu.
Feu tot el bé que pugueu i amb igual freqüència trobareu rostres que us saludaran amb alegria.
Alessandro Manzoni, escriptor.